Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia amb algun núvol baix o boirina matinal. El sol s'acabarà imposant aquest dilluns, però demà augmenta la nuvolositat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
De seguida parlem amb Antoni Batxiller, que és el president de l'associació Fecotur de Palamós, per conèixer com han viscut els restaurants i el primer cap de setmana tancats. Veure també, volem parlar amb ell per veure com preveuen passar les properes setmanes. I avui, que és dilluns, torna Veus de l'Empordà, l'espai on la Mar Coll descobrirà personatges, ens descobreix personatges imprescindibles de casa nostra. Avui seguirem descobrint personatges de Pals. Mentrestant, saludem el nostre equip, que ja és a punt. Saludem primer a la Paula. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Goy, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Albert Aparicio, també bon dia.
Hola, bon dia.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
Anem amb els titulars imprescindibles de la jornada d'avui. Salut anuncia des de Palamós que començarà a distribuir testos d'autoprotecció de Covid-19 a instituts i residències de gent gran, Anna.
Sí, ho va explicar la consellera Alba Vergés en una visita que va fer a l'Hospital de Palamós juntament amb Pere Aragonès. Durant la visita també van anunciar ajudes directes pels establiments afectats per les restriccions i van demanar la col·laboració ciutadana per aplanar la corba de contagis.
Comença la campanya de vacunació per la grip al Baix Empordà, Jordi.
Aquest any Salut ha desplegat un dispositiu extraordinari per la vacunació de la grip degut a les circumstàncies actuals. En parlem de seguida.
Mentrestant, l'hostaleria de la Costa Brava, Centre, que adverteix que està al límit malgrat haver treballat prou bé durant l'estiu.
L'hostaleria de la Costa Brava Centre es mostra contrariada amb el tancament de bars i restaurants decretat pel govern per tal d'evitar contagis. Des del sector adverteixen que els establiments estan al límit, tot i que reconeixen que han treballat prou bé durant l'estiu. El gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, deixa clar que ha estat un any per oblidar i assegura que el tancament farà mal a les petites empreses.
I malgrat la crisi, sempre hi ha petites persones, petites iniciatives, petits projectes que intenten posar el gra de sorra. És el cas d'una empresa de la Bisbal que dissenya un web gratuït per bars i restaurants perquè puguin vendre en línia, de manera gratuïta també, menjar per emportar.
Es tracta de l'empresa Creativa Online de la Bisbal d'Empordà, que ofereix a bars i restaurants catalans una pàgina web gratuïta per vendre els seus plats per emportar. La web www.peremportar.org està disponible des d'aquest dissabte passat i ja s'hi han sumat una quinzena de negocis.
Passen 3 minuts de les 8 del matí. Un carril bici unirà Palafrugell amb les platges i els nuclis de Calella i Llafranc en els propers mesos, tal com informa el Diari de Girona i segons ha pogut confirmar aquesta emissora.
Es posarà a licitació aviat i estarà a punt de cara a la propera temporada turística. Per fer-ho, hauran d'expropiar alguns terrenys. De seguida us expliquem tot això i els detalls.
I Ullà suposa la variant C31 i defensa la millora de l'actual carretera.
Sí, l'Ajuntament d'Ullà defensa la necessitat de millorar la carretera C31 en lloc de construir la variant projectada, posició que defensarà en les al·legacions que presentarà l'estudi informatiu i d'impacte ambiental del projecte.
La Paula Balcebre us amplia d'aquí una estona aquesta notícia. Protecting Home és la cursa senderista per defensar l'espai natural de la Costa Brava.
Doncs sí. Per protegir l'espai natural de la Costa Brava de l'especulació, SOS Costa Brava, Salvans i el corredor L'Enfortuny s'han unit per llançar un repte per recaptar fons. La prova senderista Protect Home the Non-Profit Run. Aquesta ha tingut molt bona rebuda amb una cinquantena d'inscrits.
I mentrestant, Palamós ha començat les obres de millora de l'evacuació de les seves aigües residuals.
Sí, les obres garantiran una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Padró i evitaran les saturacions amb abocaments al carrer. Els treballs previstos se centraran en el darrer tram de l'avinguda de l'11 de setembre entre el carrer de Taulí Cervià i les escales del Casino.
I més obres perquè han començat les que són, en aquest cas, d'obertura de la desembocadura de la Riera de Calonge.
Exacte, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va iniciar la setmana passada els treballs de moviments de sorra a la desembocadura de la Riera de Calonge. L'objectiu és aconseguir que la riera pugui desembocar al mar i així millorar la seguretat de l'indret.
I no són obres, però sí són adequacions dels passos de vianants a Segaró amb una sèrie d'actuacions que volen aconseguir una mobilitat més segura pels vianants i una reducció de velocitat, carai, ja ho direm bé, dels vehicles al municipi de Sagaró. I mentrestant, a les 8 i 5 minuts...
Supermatí. A Ràdio Capital.
En l'àmbit de cultura, us expliquem que la Bisbal ha pogut salvar la primera Bienal de Ceràmica malgrat les circumstàncies adverses per la Covid.
La fira professional que havia de celebrar-se s'ha hagut de cancel·lar per les mesures dictades pel govern, però sí que s'han fet les activitats culturals que hi havia programades.
I també en l'àmbit de cultura, però en aquest cas amb una notícia tràgica que ens explicarà en Jordi des de Palamós, ha mort el guixolenc Toni Ferrer.
Sí, aquest dissabte Sant Feliu de Guíxols va haver de lamentar la mort d'un dels seus artistes més emblemàtics, Toni Ferrer, a l'edat de 94 anys.
I tot i que no té relació amb aquesta notícia, sí que té relació amb la mort perquè ha nascut un grup d'acompanyament de dol a Palafrugell.
Cada primer dilluns de mes es reunirà el grup d'acompanyament de dol a Palafrugell per ajudar a expressar sentiments, pors i angoixes després de la pèrdua d'un ésser estimat. Un grup d'acompanyament al dol que està format per un grup de persones que han viscut diferents pèrdues.
Les 8 del matí, 6 minuts... Tot seguit fem un repàs a la previsió del temps, però de tot això, per fer-ho, tornem a saludar l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comença aquesta setmana al Baix Empordà?
Doncs aquest dilluns comença amb núvols baixos i visibilitat reduïda en alguns sectors de la comarca, amb la formació d'alguna boira. Al llarg del matí, però, el sol s'anirà imposant i en general quedarà un estat de cel força assolellat o amb pocs intervals de núvols. La temperatura mínima s'ha situat cap als 6 graus, amb valors més suaus a la costa i la màxima pot superar avui els 20-21 graus. A partir de la tarda i durant els propers dies, el vent dominant serà de component sud, amb una advecció d'aire relativament més càlid, que farà pujar la temperatura, tant la màxima com sobretot la mínima, ja que tindrem un increment de la nuvolositat durant les jornades de dimarts i els dies posteriors. Pel tram final de setmana, la temperatura baixarà una mica i augmentarà la inestabilitat.
Doncs, de moment, la temperatura que oscil·la entre els 10,6 graus que es poden trobar a Albons i els 7,1 graus positius que podeu trobar a Rupià com a mínima. Entremig, doncs els 8 graus de Verge, els 9 graus i mig de Torroella de Montgrí o els 7, gairebé 7 i mig que hi ha a Calot, a Calonja, a Palamós o a Sant Feliu de Guíxols. Aquestes són les temperatures, més o menys, a aquesta hora del matí, a les 8 del matí i 7 minuts. Previsió del temps que podeu recuperar i podeu seguir el dia també a través del nostre web radiocapital.cat. I, mentrestant... Per posar-li una mica d'opinió al tema, avui amb el comentari de la Lola Puig, que, com sempre, ens porta les seves erres per reciclar.
La erra de reutilitzar. Bon dia, radioescoltadors. Segueixo amb les erres de la sostenibilitat. Avui us vull parlar d'allargar vides, de canviar el xip a l'acostum d'aquesta d'usar i llançar. Reutilitzar. Senzillament és allargar la vida útil dels productes que estem a punt de llançar, donant-los nous usos o ampliant l'aprofitament. Els podem reparar o canviar-los la funció. Podem, per exemple, convertir una carmanyola en carmanyola el pot de vidre de la marmelada, posant-hi aliments per guardar la nevera o el rebost, uns pantalons vells en una bonica i elegant bossa, o qualsevol recipient de qualsevol material en una làmpara, una caixa de cartró en una caseta de joguina pels nens, reutilitzar els tòners de les fotocopiadores, reutilitzar les piles tornant-les a carregar. No cal dir reutilitzar tots aquells atuells de qualsevol material que tenim per casa i que els podem canviar l'ús. És bo triar productes amb envasos reutilitzables a l'hora de fer la compra, també. O també els aparells i electrodomèstics que ja no ens serveixen poden ser aprofitables per altres persones, i el mateix passa amb d'altres productes com la roba, els mobles... Reutilitzant, aconseguim mantenir les cadenes de rebuig més buides. Estalviem combustibles, contaminem menys. Fomentem la preservació dels ecosistemes. Estalviem diners, millorem la nostra economia. I, sobretot, contribuïm a un món més net, responsable i sostenible. Sort que no estem sols al món. Però Però els recursos que compartim i que disposem indiscriminadament són limitats. S'estan esgotant. Només el consum ensenya la consciència ecològica, l'estalvi, la solidaritat i el desenvolupament sostenible poden evitar el cataclisme generacional i planetari. Els habitants d'aquest planeta som ciutadans anònims i els únics que podem realment canviar les coses. En prendre qualsevol decisió, jo m'enfoco al llegat que deixo a les meves 7 properes generacions. T'hi apuntes? Això només és una invitació a repensar, rebobinar, reutilitzar.
Doncs gràcies a la Lola Puig, xef del restaurant El Fort, que avui ens parla doncs, sobre aquesta R, en aquest cas de reutilitzar. Havíem dit de reciclar, volíem dir de reutilitzar, però vaja, pel cas és el mateix. El que sí convé és tenir una mica més de consciència sobre la possibilitat de donar-li un doble ús a les coses.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I la podeu tornar a escoltar sempre que vulgueu, però bàsicament ara aquesta cançó de la Miley Cyrus, cançó del dia d'avui, enèrgica, per començar aquest dilluns 19 d'octubre. Hem dit que és de la Miley Cyrus, en realitat és una cançó que va fer la banda Blondie, però que en aquesta ocasió la va versionar la Miley Cyrus donant-li aquest nou aire.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Els bars i restaurants de la comarca han hagut de tancar les seves portes. A Ràdio Capital seguim oberts per explicar-t'ho.
Hem tornat a la fase 0 del desconfinament, recordeu?
Que sí que n'hem vist un que ja
serveix per enfortar, diguem-ne. Amb la porta oberta, però amb una porta, amb una taula que va rompre.
Directament han optat per no obrir i els pocs que ho han fet limitant el seu servei només a les
comandes. Del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones...
Segueix tota l'actualitat del coronavirus al Baix Empordà. El Minut, a Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà.
Per ràdio i per internet.
Ràdio Capital.
Sempre hi som.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Supermatí amb en Miquel 40.
Un quart i un minut de nou. Primer cap de setmana de bars i restaurants tancats al Baix Empordà i a tot el país. De fet, ha estat un retorn a la fase 0 del desconfinament just quan el risc de rebrot a la comarca està més alt que mai, per sobre dels 500. Una mesura que s'ha impulsat per intentar rebaixar la incidència del coronavirus, però que el sector de la restauració avisa que els deixa tocats de mort. L'hostaleria de la Costa Brava Centre adverteix que ja està al límit. El gerent del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, deixa clar que ha estat un any per oblidar i assegura que el tancament farà mal a les petites empreses. Així, Sabrià adverteix que qui més patirà aquest tancament seran els establiments petits i familiars. Molts dels negocis els estan tirant endavant gent jove, que diu ell té molta empenta, però menys recursos i probablement un endeutament important, assenyala. A més, recorda que els sectors representen més d'un 25% al litoral, al PIB del litoral del Baix Empordà.
Si juguem al país, és a dir, aquest país sense turisme, sense hostaleria, no sosté amb la resta d'activitats i, per tant, necessitem que els governs entenguin que el primer també és salvar les empreses. Salvar empreses vol dir salvar llocs de treball i, un cop superada la pandèmia, hi podem tornar. Si salvem la pandèmia i no salvem les empreses, el futur que ens espera és igual de negre que si la pandèmia no la reduïm. Per tant, crec que s'han de posar amb dos conceptes damunt la taula i segur que el primer és la sanitat, però l'econòmic no és un nou.
Sabrià afirma que el fet que hi hagi hagut bones ocupacions tant en hotels com en bars i restaurants té a veure amb tota la feina que s'ha fet durant els darrers anys per tal d'oferir un producte segur i de molta qualitat.
Nosaltres hem treballat molt millor que la resta de comarques del litoral català aquest estiu, perquè hi ha una feina darrere precisament d'això, de cura, d'atenció al client, de qualitat en el producte, i per tant això genera confiança, i els clients, que no penso que tots estan molt informats i no són tontos, quan han decidit quin era el millor lloc aquest estiu per anar, doncs sabien perfectament que aquí hi ha una oferta hotelera i de restauració molt compromesa, molts anys de treballar darrere la idea de la qualitat, de la proximitat, de l'atenció al client, i això és el que ens ha donat resultats. Entenc que la confiança la tenim guanyada, per tant, el dia que deixin sortir la gent i que ens deixin obrir els restaurants, els tornarem a emplenar.
I a les 8 i 18 minuts us expliquem que aquest cap de setmana...
Sí, és la web
Aquest cap de setmana, dèiem, el repartiment de menjar a domicili o per recollir al local ha estat una alternativa molt estesa. La majoria de municipis ja han publicat una llista de bars i restaurants que donen aquest servei.
Supermatí.
Mentrestant, ho podeu trobar tot recollit al nostre web Ràdio Capital i, mentrestant, dèiem, un petit gra de sorra. L'empresa creativa online de la Bisbal ofereix una web gratuïta perquè bars i restaurants puguin vendre en línia menjar per emportar, Anna Salvador.
Sí, és la web www.peremportar.org, que està activa des d'aquest dissabte passat. De moment, una quinzena de negocis ja han demanat ajuda a l'empresa bisbalenca per poder pal·liar el cop que ha suposat la mesura decretada pel govern.
I exactament com funciona aquesta plataforma?
Doncs a través de la web, els establiments que vulguin poden accedir-hi i oferir els plats i rebre les comandes. L'empresa també ha dissenyat un sistema de reserva tant d'àpat com de l'hora prevista per anar-lo a recollir. D'aquesta manera no hi ha aglomeracions als establiments i s'evita la possibilitat de contagi. L'empresa Creativa Online també va fer el mateix, però enfocat al comerç durant la primera onada de la pandèmia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs, posats els antecedents de en quina situació ens trobem en aquest moment, feta una mica la radiografia de com ens està tocant de prop els establiments de la Costa Brava Centre i també explicada aquesta iniciativa, volem saber ara, de primera mà i en primera persona, com encaren les pròximes setmanes els establiments de la comarca i, per fer-ho, parlem amb Antoni Batxiller, que és president de FECOTUR, la Federació de Comerç i Turisme de Palamós. Senyor Batxiller, bon dia.
Bon dia.
Senyor Batxiller, primera pregunta, com ha anat el cap de setmana?
Doncs un salt fantàstic amb els negocis tancats. Aquesta és la radiografia inicial.
Escolti, la reconversió per produir a domicili o reconversió per emportar ha estat majoritària, Palamós?
Ara, l'actitud dels nostres restauradors ha sigut excel·lent. Vull dir, en aquest sentit, moltíssims restauradors hem obert en el sentit de poder donar el servei a domicili i sempre hem estat a l'altura de les circumstàncies i ho hem fet una vegada més amb una actitud positiva, hem obert, hem adaptat els nostres negocis als que ja no tenien i hem estat el més ràpid en 24 hores perquè ens van donar més marge de maniobra. Lamentem que la decisió s'hagi pres amb aquesta rapidesa del tancament dels nostres negocis, però com sempre l'empresari ens busquem les fórmules per tal de mutar, d'adaptar la nostra infraestructura i poder donar el servei al nostre client. I molts dels negocis de Palamós ho han fet. Van publicar a les xarxes socials tant de l'Ajuntament com de FECOTUR els negocis que fem aquest servei a domicili i són més de 25 restaurants que han adaptat la seva infraestructura per tal de poder donar aquest negoci, aquest servei.
És sostenible treballar només amb aquest model de, diguem-ne, de comanda a domicili?
No és sostenible. Evidentment no podem o sigui, el negoci que està concebut com a restauració no està pensat únic i exclusivament per donar aquest servei. En aquest sentit, això és un bypass que preferim que el producte no es faci molt bé a les nostres neveres i poder donar aquest servei, però no és un servei que ens pugui donar rendiments.
Senyor Batxiller, aquest cap de setmana vèiem, mentre teníem bars i restaurants tancats, vèiem algunes notícies que parlaven d'aglomeracions de gent, en el cas de Barcelona, per exemple, fent pícnics al parc de la Ciutadella, vèiem també cues de cotxes al Montseny. No sé si a Palamós s'ha viscut alguna cosa similar, perquè al final potser podria semblar un contrasentit, no?, tenir els bars i restaurants tancats i, en canvi, a Palamós, on, per cert, hi havia una trobada de cotxes antics, si no recordo malament, corria per la xarxa una foto d'aglomeracions de gent. No sé com ha viscut això.
Sí, nosaltres a Palamós teníem el rally Costa Brava Clàssics, que anava molt bé, la veritat. La gent li ha agradat molt. A veure, nosaltres entenem que la gent no la podem deixar tancada a casa, o sí, si hi ha un estat d'alarma, no?
Però, clar, en principi gent... es tractaria d'això, no? Una mica la idea no era tancar el restaurant, sinó fer que aquesta part de socialització estalviar-nos-la perquè la gent estigués a casa, no?
Sí, però això és inevitable. Vull dir, tots els que tenim família i tenim nens i, a més, quan surt el sol, si no tens un estat d'alarma que tanquen a casa, el que vols és esvergir-te. I la gent vol esvergir-se, no? I la Costa Brava, a més, et permet fer-ho això d'una manera molt segura. El que nosaltres considerem que en els restaurants, els bars, nosaltres oferíem aquests espais segurs, de que sobre la gent podia, sense aglomeracions, estar en un espai segur, netejar-se les mans, mantenir les distàncies entre taules, amb aquests grups bombolla, grups reduïts, que són la pròpia família, amb 6 persones com a màxim. Nosaltres hem jugat i hem entès la necessitat d'adaptar-nos en aquestes exigències per part de la Generalitat, i així ho hem fet, i crec que ho hem demostrat, tot el sector ha demostrat a Costa Brava, sobretot a Costa Brava Centre, nosaltres que hi treballem i que fem que aquestes mesures s'apliquin als nostres hotels, als nostres restaurants, als nostres bars, i creiem que és un element que funciona i que funciona i que és un bé per tal de paralitzar, per tal d'atenuar aquests rebrots. Ho hem entès així i crec que s'ha demostrat aquest cap de setmana amb vigent perduda, que no sabia on anava, que no sabia on deixar, on posar les seves coses, al mig de la platja, al mig dels passejos, a les pineres, entenent que els restaurants al final és aquest punt de trobada, aquest punt que pots anar als serveis, que pots netejar-te les mans, que pots desinfectar-te les mans, sentar-te, retrobar-te amb els teus. Això no ho hem tingut aquest cap de setmana. I en aquest sentit, nosaltres, és el que dèiem, no? A les administracions, als restaurants, farem la nostra feina. Farem la feina ben feta, netejarem les taules, buscarem la manera per tal de que les distàncies siguin el metre i mig i els metres de separació. Hem demanat als ajuntaments aquest esforç també amb les terrasses, tenir unes ampliacions que ens permetin ser molt més flexibles i que hi hagin moltes més distàncies. Crec que ho hem fet i ho hem demostrat. Creiem que ara no tocava que la Generalitat prengués aquesta decisió enfront d'aquest sector, que el que fem és una mica regular, el que fem és una mica laxar. El que fem és que la gent pugui sociabilitzar, perquè és un acte natural del ser humà, d'una forma ordenada, pacífica, i que estigui en un entorn segur, lliure del Covid.
Senyor Batxiller, fa un moment explicàvem o parlàvem d'una plataforma que una empresa de la Bisbal ha posat en marxa, una plataforma gratuïta perquè els restaurants puguin utilitzar-la per rebre comandes de menjar a domicili. Jo li pregunto, no sé si aquest tipus d'eines estan generalitzades, aquesta mateixa o d'altres, i no sé si hi ha alguna previsió que els comerços o els establiments de Palamós puguin fer servir alguna plataforma conjunta.
Sí, nosaltres entenem que la tecnologia va molt ràpida i que els grans es mengen els petits, no? I això ens ha passat en el propi Amazon, no? En aquest sentit, nosaltres personalment tinc contactes amb Glovo. Glovo ens comunica que a Platja d'Aro aquest estiu ja ha funcionat en el 2020 i que té previst extendre la seva extensió en el 2021 en el municipi de Palamós, si tot va bé. Clar, això ens va frenar directament el fet de desenvolupar una aplicació que única i exclusivament es dediquin al tema de la restauració. Sí que és cert que Secutur està apostant molt fort amb el ClickCat.cat, que és una plataforma és un e-commerce, similar a el que podria ser a l'Amazon. Nosaltres considerem que fins i tot millor, perquè el que potencia molt és el comerç local, que és el que ens interessa, el comerç de proximitat, el quilòmetre zero, i nosaltres estem abocant tots els nostres esforços a la plataforma ClickCat.cat. Sí que és cert que ara hi ha aplicacions molt, molt, molt concentrades i molt específiques de restauració, com elles és el Glovo o l'Uber Eats, i per massa crítica en les nostres contrades no hi estan apostant, però sí ho estan fent a Platja d'Aro, i la intencionalitat és que ho facin en el municipi de Palamós en breu, creiem, en el 2021. És per això que no han volgut dedicar ni esforços ni recursos en desenvolupar una aplicació d'aquestes característiques.
Preveuen vostès que aquesta situació es pugui allargar més enllà d'aquests 15 dies? I si és així, quines conseqüències tindrà?
Val més preveure-ho. Nosaltres, els empresaris, intentem sempre tenir tots els escenaris, i l'escenari realista, optimista i pessimista ja ha d'existir. Veiem que, i ho estem veient en les últimes notícies, de que la pandèmia no està avançant a millor, les dades no estan avançant a millor pel fet d'haver tancat els restaurants. Sabíem que això seria així i ho estem veient. Creiem que l'hivern serà cru i llarg, i tot i que puguem estar-hi preparats, sabem que els paquets de mesures, tant per part de la Generalitat com de les administracions locals, s'estan intentant per tots els recursos possibles amortiguar els efectes dels tancaments dels restaurants, tant per l'exempció de... Ara s'està parlant de la Generalitat de fer una normativa, una modificació de la llei per tal que els nostres lloguers es pugui paralitzar el cobrament del lloguer.
De la llei, no? Del Codi Civil directament, que és allò una d'aquelles estructures legals de les que emanen un munt de normatives.
Sí, sí. Doncs per nosaltres és important. El lloguer és una despesa anquilosada, fixa, de les nostres comptes d'explotació, que no et permet que sigui una despesa variable, i en aquest sentit per nosaltres és important, i això ho vam manifestar ja en l'estat d'alarma, que sigui possible paralitzar-lo. En quant als ERTEs, nosaltres, lògicament, és un instrument que ens favoreix el fet de no tindre de pagar salaris, i després la matèria prima, lamentem que sempre que hi hagi un tancament d'aquestes característiques no ens avisin amb antelació. Nosaltres les neveres les tenim en actiu, és un producte fresc, i estem parlant de molts i molts diners. En aquest sentit, la falta de previsió fa que tinguem de marmar molt de producte. I això sí que demanaríem que, si es dona una circumstància d'aquestes característiques, que no la volem, que no la desitgem, però si es dona, tinguem una previsió més àmplia.
Parlàvem de despeses, parlem també d'ingressos, perquè el govern ha anunciat un paquet d'ajudes valorat en 40 milions. Són suficients aquests diners?
No són suficients per res del món. En aquest sentit, si fem els càlculs dels restaurants que han quedat afectats pel tancament en sols a Catalunya, aquest paquet de mesures quedaria en res per cada un d'aquests establiments. En aquest sentit, nosaltres considerem que aquests ingressos tindrien d'anar destinats als efectes reals de la pandèmia, i que nosaltres, els restauradors, el que hem de fer és que, siguent el pal de paller de l'economia gairebé del nostre país, perquè el turisme és una de les importants pilars fonamentals de la nostra economia, entenem que el que hem de fer és ser molt exigents amb la nostra forma de procedir davant de la pandèmia, però que no ens tanquin, que ens exigeixin que fem les coses ben fetes. Nosaltres entenem que les coses les hem de fer ben fetes, ho parlem des del gremi de Costa Brava Centre també, que les mesures i els protocols s'han de seguir amb tota la qualitat i garanties, però no que no ens tanquin. Nosaltres volem donar vida, nosaltres volem donar ordre, nosaltres ens sumem en aquesta qualitat, però el que volem és obrir, poder fer les coses, fer la nostra feina i ajudar a que la gent pugui viure, que es pugui sociabilitzar i passar aquest malson que és el Covid.
Senyor Batxiller, em deia vostè, nosaltres necessitem obrir, no sé si seria una opció vàlida per vostès poder tornar a obrir amb, ni que siguin les terrasses, i si aquesta casuística a vostès els hi soluciona una mica la vida, i en qualsevol cas, si les terrasses, ara que ve la tardor forta i l'hivern, si estan preparades per poder ser obertes, si estan climatitzades.
Les terrasses són terrasses. És un espai obert. En aquest sentit, sí que és cert que ara veiem que les empreses que es dediquen a les estufes estan fent l'agost. Nosaltres les acondicionem tot el que podem, no? Però al final, la terrassa, l'essència de la terrassa és que sigui un espai obert, i durant el mes de novembre, desembre, gener i febrer són els mesos més complicats de la climatologia en el nostre entorn, no? En aquest sentit, sí que la gent està amb molta predisposició, té tantes ganes de poder consumir els nostres espais, i sobretot quan fa sol, que és capaç de tot, no? En aquest sentit, nosaltres tindrem preparades les terrasses i el que faci falta. Això ho tenim molt clar. I estarem a l'altura de les circumstàncies, segur. En aquest sentit, acondicionarem en tot el que puguem, el nostre sector ho acondicionarà i ho farà, amb estufes, amb mantes, amb el que faci falta que el nostre client pugui ser ben atès.
Toni Batxiller, president de FECOTUR, Federació de Comerç i Turisme de Palamós. Esperem que d'aquí a 15 dies la situació hagi pogut canviar, sobretot també perquè el nivell de contagi de la pandèmia hagi baixat i que, per tant, l'activitat es pugui tornar a reprendre amb la màxima celeritat. Senyor Batxiller, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, així ho desitgem.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si t'agrada la xocolata, has de venir al Boníssim, la botiga de xocolata artesana a la Bisbal. Al Boníssim tenim 40 varietats de rajoles de xocolata artesana elaborades amb productes locals. També tenim trufes, taronja banyada amb xocolata i números d'aniversari de xocolata personalitzats. Boníssim, històries boniques amb xocolata. Estem al carrer Ramon de Cabrera 52 de la Bisbal. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al 685 472 054. També pots fer un cop d'ull a les fotos de tot el que ens agrada fer a l'Instagram @boníssim_labisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
2:45 de 9. Mentrestant, Salut anuncia a Palamós que començarà a distribuir testos d'autodetecció de Covid-19 a instituts i residències de gent gran a tot Catalunya, Ana Salvador.
Exacte, ho va anunciar ahir la consellera Alba Vergés durant una visita a l'Hospital de Palamós, juntament amb Pere Aragonès. Aquests testos d'autodetecció són un procediment senzill que agilitzarà el procés de detecció del virus. La persona que es faci el test haurà de fregar els dos narius durant 5 segons cadascun. De moment, aquests nous testos aniran dirigits a instituts i residències de gent gran, on els treballadors se les podran realitzar cada 2 o 3 setmanes. Pere Aragonès ha explicat que aquesta nova tècnica és molt bona notícia perquè permet fer més proves a més persones, però en menys temps i amb un caràcter menys invasiu.
I al mateix temps, el vicepresident va parlar de les restriccions que es van aplicar a finals de la setmana passada.
Sí, el vicepresident va dir que són mesures que cap govern voldria haver de prendre, però que són necessàries per evitar-ne de molt pitjors.
Hem après que ens hem d'anticipar sempre, que sempre ens hem d'anticipar. I si tenim uns instruments que ens indiquen que estem davant d'aquest increment dels contagis, és imprescindible anticipar-se. Perquè sabem que cada dia que deixem passar sense prendre mesures contra el virus, si som conscients que les hem de prendre, cada dia que deixem passar és un dia perdut en què el creixement és exponencial.
Aragonès va assegurar que estan preparant unes ajudes directes pels negocis afectats. Va dir que preveuen que surtin publicades aquesta setmana que ve i que puguin tenir un pagament immediat en qüestió de setmanes. Aragonès també va explicar que va enviar una carta a Pedro Sánchez exigint una moratòria de l'IVA per a aquests negocis afectats. Per una altra banda, però, tant Vergés com Aragonès van insistir en la importància d'evitar la interacció social durant aquests pròxims dies o setmanes. Alba Vergés va demanar posposar tot allò que no fos imprescindible. Respecte a mesures més intenses, com ara el toc de queda, Pere Aragonès va explicar que no estan sobre la taula, però que tampoc es pot descartar res.
El que hem après amb aquest virus és que no podem descartar cap mesura. També he de dir, el toc de queda en aquests moments no està sobre la taula, tot i que, evidentment, nosaltres, repeteixo, no descartem cap mesura en el futur. Què és el que és important? I repeteixo el que comentava la consellera. És molt important. Ara s'han pres unes mesures que són dures, és cert. Però aquestes mesures s'han de complir.
I no deixem de parlar de virus, o en aquest cas de campanyes de vacunació, perquè la de la grip al Baix Empordà ja ha començat, Jordi.
Sí, aquest any s'aconsella vacunar-se més que mai a qualsevol persona de risc per evitar confondre símptomes amb la Covid-19 i que el sistema sanitari no col·lapsi. Per persona de risc hem d'entendre persones majors de 60 anys, dones embarassades, persones que viuen en residències o que hi treballen, i persones que tracten amb gent de risc, així com professionals de la salut i de serveis públics.
I en una edició 2020 en la que es vol prevenir més que mai la grip per evitar confusions i que les persones afectades puguin ser encara més vulnerables, on es poden vacunar totes aquelles persones que vulguin fer-ho?
Aquest any les vacunacions no seran als CAPs, als centres de salut, per evitar aglomeracions. En el cas de Palamós es faran a l'Associació Municipal de Gent Gran, a Calonge i Sant Antoni a la Sala de Plens de l'Ajuntament, a la Llar de Jubilats del Recer, en el cas de Torroella, a Sant Feliu al Poliesportiu La Corxera, a la Bisbal al Teatre Mundial i a Palafrugell al Casal Popular. Per Platja d'Aro i Castell d'Aro també s'habilitaran espais en els centres ambulatoris. Cada espai tindrà els seus horaris, així que recomana consultar-los per telèfon o per internet. I l'última recomanació és demanar cita prèvia, malgrat que aquest any, per l'especialitat de la situació, no sigui obligatori.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Canviem de qüestió, canviem de tema, deixem de parlar de la Covid, ni que sigui per una estona. Per explicar-vos que un carril bici unirà Palafrugell amb les platges i els nuclis de Calella i Llafranc en els propers mesos, tal com n'informa el Diari de Girona i segons ha pogut confirmar Ràdio Capital. Segons han explicat des de la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament, es posarà licitació aviat i estarà a punt, atenció, l'inici de la propera temporada turística. Això és aviat.
L'Ajuntament haurà d'expropiar alguns terrenys agrícoles al costat de l'autovia per poder executar les obres. Segons ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, no representen cap mena de problema perquè no hi ha res urbà i tenen un cost bastant assumible. Tot i així, en un principi havien previst que fossin 30 els metres per tal de poder fer altres actuacions.
Però des de la Comissió d'Urbanisme de Girona i sobretot des dels serveis d'agricultura, com que eren terrenys agrícoles, es van recomanar que si no els fessin servir no entressin en aquest pla i llavors l'hem adequat únic i exclusivament en la franja de terreny que es necessiten per poder fer el carril bici.
Posem-hi una mica més de detall. Volem saber com serà aquest carril bici, Eugènia.
Doncs en concret el carril tindrà 3 metres d'amplada i 2.543 metres de llarg que aniran pel sud de la carretera GIP 6546 des de la rotonda que dona a l'Avinguda del Mar fins al giratori de l'autovia i allà doncs, es podrà girar cap a Calella o cap a Llafranc. A més, entre la vorera i el carril bici hi haurà alzines alineades i també arbustos per separar la vorera del carril i també es crearà un sistema de rec soterrat i un guall inundable i una passarel·la de fusta, ja que aquest carril ha de passar per la riera de la Vila Seca i la riera de l'Aubí.
Doncs veurem com evoluciona aquest projecte perquè, insisteixo, abans de la temporada turística de l'any que ve, això és un temps curt. En qualsevol cas, més obres, en aquest cas a Palamós, que començat les obres de millora de l'evacuació de les seves aigües residuals, Sandrine.
Exacte, han començat avui. Concretament es tracta de la construcció d'un nou col·lector. La nova canonada tindrà un diàmetre de mig metre amb una capacitat suficient per a aquest sector. Les obres garantiran una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró i evitaran les saturacions amb abocaments al carrer. Els treballs previstos se centraran en el darrer tram de l'avinguda de l'11 de setembre entre el carrer de Taulers Servià i les escales del Casino. Aquest tram canalitza les aigües brutes provinents del sector sud del barri vell de Palamós i les connecta amb la galeria que les condueix a l'estació de bombeig de les Pites.
Unes obres que es realitzaran en dues fases.
Sí, la primera tindrà lloc al tram que va des de l'avinguda de l'11 de setembre fins a l'inici del carrer del Club Nàutic. Mentre durin les obres hi haurà una circulació alternativa dels cotxes. La segona serà l'avinguda de l'11 de setembre, concretament la part que va des del carrer de Taulers Servià fins al carrer del Club Nàutic. En aquest cas, el pas dels vehicles romandrà tancat. Cal destacar que el període d'execució de les obres és d'unes 7 setmanes, amb un cost global d'uns 103.000 euros que seran finançats íntegrament per la companyia d'aigües de Palamós.
I acabem aquest capítol d'obres per explicar les que s'han fet a Calonja amb l'objecte de d'obrir, de arreglar una mica la desembocadura de la seva riera.
Sí, l'Ajuntament de Calonja va iniciar la setmana passada els treballs de moviments de sorra a la desembocadura de la riera de Calonja. L'objectiu és aconseguir que la riera pugui desembocar al mar. Els treballs consisteixen en tapar la bassa que hi havia en aquesta zona i moure la sorra de costat de la zona de la desembocadura. D'aquesta manera, en augmentar la pressió de l'aigua sobre el banc de sorra, aquest es trencarà i permetrà que l'aigua desemboqui al mar. L'alcalde de Calonja, Jordi Soler, explica que aquestes obres no només són una qüestió estètica, sinó de salubritat, ja que aquest estiu alguns veïns s'havien queixat de la presència de rates, de males olors i de mosquits.
I encara en el capítol d'obres, això sí, però aquesta és una de grossa, perquè és aquesta variant que es vol construir a la zona d'Ullà, diguem-ne, a la zona del Baix Ter, i que hauria d'unir Ullà amb Torroella i que hauria de permetre, se suposa, evitar les aglomeracions de cotxes i les retencions de trànsit que es produeixen especialment durant l'estiu a l'entrada de Torroella. En qualsevol cas, ara hem sabut que Ullà suposa aquesta variant de la C31 i defensa la millora de l'actual carretera. Paula Balcebre.
Sí, la delegació de l'Ajuntament tindrà en compte aspectes mediambientals, socials i econòmics i és fruit de diverses reunions que han mantingut amb territori. L'alcalde, Josep López, afirma que la variant 0 seria la proposta ideal. La millora de la C31 passa per ampliar l'actual vial al seu pas per la població, creant un espai per facilitar el pas de vehicles agrícoles. A més, planteja elevar la carretera des del giratori d'entrada fins al de l'escala, adoptar mesures per evitar excessos de velocitat per la trama urbana i un estudi de viabilitat. L'Ajuntament creu que si es fessin aquestes actuacions no caldria la variant, que comportarà un fort impacte al territori. D'altra banda, defensa que la variant, que busca acabar amb les llargues cues de cotxes a l'estiu, no seria la solució, ja que la disminució de trànsit per l'actual via seria només d'un 10%. Aquest dilluns, les entitats ecologistes Gent del Ter, SOS Costa Brava, Naturalistes de Girona, la IA Eden i Unió de Pagesos han convocat una roda de premsa a la zona per explicar els motius pels quals suposen el projecte i les accions que tenen previstes fer.
Gràcies, Paula Balcebre. Són gairebé 3 quarts de 9 del matí. Estem, vaja, avui, que és dilluns, a punt de descobrir una altra d'aquelles persones singulars, imprescindibles de la nostra comarca. Ens queden un parell de temes per acabar aquest relat informatiu de la jornada d'avui. I ara, canviant de rol, us expliquem que Protecting Home s'ha convertit en la cursa senderista pensada i repensada per defensar l'espai natural de la Costa Brava.
Exacte, és una cursa de muntanya per etapes, on es recorren 200 quilòmetres de camins de ronda i boscos de la Costa Brava, mentre es dona suport econòmic a les causes ecologistes de conservació i protecció de la natura, amb cada inscripció de 49 euros. S'utilitza el format Open, que permet a cada participant fer trams quan vol i amb l'ordre que més li convingui, tant seguides com per separat, durant un període d'entre el 18 de setembre fins al 13 de desembre. Les inscripcions a la prova estan obertes fins l'1 de desembre. Per participar, cal inscriure's a la web oficial de Protecting Home. És una cursa respectuosa amb l'entorn i a les mesures sanitàries de la Covid-19, ja que no hi ha aglomeracions i tota la logística és autogestionada pels participants. En tractar-se d'una activitat a l'aire lliure, sense contacte amb què les distàncies es respecten a tot moment, l'equip impulsor considera que la cursa compleix amb les prescripcions del Procicat. Per altra banda, també s'ha programat un calendari de realització a peu dels trams de la cursa. Seran 5 dates per gaudir d'una versió reduïda de les 5 etapes de la prova. Via xarxes socials, SOS Costa Brava anunciarà les dates de cada tram i un cop inscrits, els participants rebran informació del punt de sortida i hora per garantir que respectin les mesures sanitàries del protocol del Centre Excursionista de Catalunya.
I les curses pensades per preservar el nostre paisatge i el nostre entorn cultural, també per salvar el nostre patrimoni o per posar-lo en valor, s'ha celebrat la primera Bienal de Ceràmica. Una Bienal de Ceràmica que s'ha pogut celebrar malgrat les circumstàncies adverses de la Covid. La fira professional que havia de celebrar-se s'ha hagut de cancel·lar per les mesures dictades pel govern, però sí que s'han pogut fer les activitats culturals que hi havien programades.
En totes elles s'ha omplert l'aforament previst, que era de la meitat del total, i s'ha fet un registre de totes les persones que entraven al recinte del Museu Terracota. El cop que ha representat això per les empreses que havien de participar a la Bienal ha estat molt dur, ja que feia temps que s'estava preparant l'esdeveniment, i en total han estat 34 els expositors que finalment no han pogut participar a la Bienal.
Gràcies, Eugènia Güell, encara en format més breu. Us expliquem que l'Associació de Dol Baix Empordà organitza un grup d'acompanyament de dol a Palafrugell. El grup es reunirà cada primer dilluns de mes a les 6 de la tarda a l'edifici La Pedrera.
No cal inscripció prèvia per participar i l'objectiu dels grups de dol és la creació d'un espai d'acolliment a Palafrugell on la persona se senti en un entorn còmode i pugui expressar tots els seus sentiments, pors i angoixes davant la situació que està vivint per la pèrdua d'un ésser estimat, també compartir-ho i així poder anar transformant el seu dolor. Un grup d'acompanyament al dol que està format per un grup de persones que han viscut diferents pèrdues, que es troben per compartir els seus sentiments acompanyats d'un facilitador. El paper del facilitador és el de guiar i acompanyar el grup per tal d'ajudar-los a transformar el seu dolor.
I ara parlem d'Antoni Ferrer, que ha mort aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols a l'edat de 94 anys.
Doncs bé, Toni Ferrer ha estat un dels més destacats pintors de Cavallet de Sant Feliu. Ell va treballar de paleta a l'empresa de Felip Massó i va dedicar el seu temps lliure a l'art, que és el que realment li commovia. Reconegut sobretot per les seves aquarel·les, pels seus paisatges urbans, la seva afició artística ja li provenia de ben jove, del teatre, on coneixeria la seva dona. A partir d'aquí començaria a cultivar una altra de les seves grans aficions, que era el cinema, havent dirigit pel·lícules pròpies i fins i tot havent-se aventurat en el complex món de l'animació. Junt amb les seves obres, ha deixat un important llegat de col·leccionista que encara no sabem si serà visitable. El funeral es durà a terme aquest matí a les 10 a la parròquia del monestir.
Si t'agrada la xocolata, has de venir al Boníssim, la botiga de xocolata artesana a la Bisbal. Al Boníssim tenim 40 varietats de rajoles de xocolata artesana elaborades amb productes locals. També tenim trufes, taronja banyada amb xocolata i números d'aniversari de xocolata personalitzats. Boníssim, històries boniques amb xocolata. Estem al carrer Ramon de Cabrera 52 de la Bisbal. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al 685 472 054. També pots fer un cop d'ull a les fotos de tot el que ens agrada fer a l'Instagram @boníssim_labisbal.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
D'aquí 10 minuts seran les 9 del matí. Tenim 10 minuts per conèixer noves persones, noves facetes, noves veus imprescindibles en aquest espai de la Mar Coll i que ens transporta a diferents punts de la nostra comarca i ens descobreix peculiaritats de cada poble. Mar, bon dia.
Bon dia, Miquel. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, l'últim dilluns vam anar a Pals, vam conèixer la seva història i fins i tot alguna altra llegenda del municipi de la mà d'una de les seves veïnes. On anem avui?
Doncs avui no ens movem de lloc. Pals és un poble amb natura, amb platja, amb cultura i també, sobretot, amb molt bon menjar. I no podíem marxar de Pals sense parlar del seu arròs. Per tu, Miquel, quin és el teu arròs preferit?
A veure...
Difícil,
jo,
eh?
Sí. Jo, clar, és que no sé si dir-te l'arròs a la cubana fins i tot, tot i que el convidat igual em mata, eh?
A veure, l'arròs a la cubana no, està bé. I el sentim per aquí, sí. Que diu que no n'hi ha, per tant, a veure, l'arròs a la cubana és bo, el meu preferit és l'arròs negre, per això, però com jo no en tinc ni idea d'arrossos, he demanat ajuda a algú que en sap molt i a més és veí de Pals. Avui ens acompanya en Baltasar Parera, que és enginyer agrònom i és membre d'una família molt relacionada amb la història de l'arròs de Pals. Bon dia, Baltasar.
Molt bon dia.
Baltasar, quina relació té la teva família amb l'arròs de Pals? Perquè dic que tens, realment la teva família té una vinculació molt important amb Pals i també, sobretot, amb l'arròs.
Sí, el meu besavi, que era originari de l'Estartit, va néixer a la Torre Ponça, doncs, a meitat del segle XIX, se'n va anar a Cuba a fer fortuna. Llavors, quan va tornar aquí, va comprar una sèrie de finques i ell va promoure el conreu de l'arròs, que estava prohibit durant 70 anys perquè deien que l'arròs portava el paludisme, la malària, etc. Cosa que era en part veritat i en part no. El problema és que l'arròs es feia en condicions, diguem-ne, molt dolentes i l'aigua no deixaven córrer, no era amb aigua corrent com es fa ara, no? Ell va portar tècniques, diguem-ne, que havia pres doncs, a Amèrica i també va copiar el que feien a València i aquí es va tornar a implantar l'arròs, recuperant una tradició que és molt interessant perquè ve de l'època d'Alfons el Magnànim. És a dir, el primer document sobre el conreu de l'arròs a Catalunya precisament es refereix a Pals. És un conveni que va establir el rei Alfons el Magnànim a través dels seus apoderats amb el propietari del molí de Pals.
I Baltasar, com és que el teu avi va decidir no recuperar aquesta tradició, recuperar l'arròs? Vull dir, evidentment feia dècades s'havia perdut pel que ens explicaves, però ell, al tornar de Cuba, no, va voler recuperar i tornar aquest arròs al municipi.
Sí, a veure, la seva família eren originaris del Mas de la Jassa, a Bellcaire, on s'hi havia fet arròs. Llavors, quan va venir la prohibició, el seu pare, el meu rebesavi, va haver d'emigrar i es va fer masover a la Torre Gran, allà sobre de l'Estartit. I jo penso que ell sempre de petit hi va emigrar amb 13 anys, cosa que és sorprenent, però bueno,
en aquella època... Doncs,
es donaven aquestes coses, no? I, bueno, per cert, un incís, i no sé si ha fet la broma de l'arròs a la cubana sense saber-ho, però és que jo vaig néixer a l'Havana, o sigui que a mi l'arròs a la cubana també em va bé. Vull dir que...
Jo t'he de dir, Baltasar, però... jo t'he de dir que això de la cubana ho he dit perquè estava escrit al guió, però em sembla un sacrilegi parlar de l'arròs a la cubana tenint un petit catàleg de sers i estars a la casa nostra. Però vaja, endavant, eh?
Bé, no, a veure, és fàcil de fer i simple, però és bo l'arròs a la cubana.
Sí, bueno, és el plat típic d'allà, no? Mm. Bé, doncs ell quan va anar allà, doncs va fer es va guanyar la vida venent mistos, no? Li deien en trieu i remeneu, no? Es va fer famosa un eslògan, diríem ara, no? Normalment els mistos allà eren tots proporcionats pel monopoli estatal, i ell ja va trencar aquest monopoli perquè la majoria de mistos sortien malament, no? I en canvi ell feia una mica, diguem-ne, la tècnica del Corte Inglés, que els deixava triar, no? I el seu eslògan deia: "Misterías dan más luz que da la estrella de Astrea. Pueblo, si lo quieres ver, tria, escoge y remenea."
Ara llavors, realment podria dedicar-se al màrqueting, perquè amb aquest eslògan...
Sí. I amb això després va passar a fer una fàbrica de tabacs, també. Llavors també va tenir un enfrontament, doncs, perquè ell no tenia la real concessió i nosaltres a casa, si un dia veniu al Mas de la Verta, encara guardem una fotografia de la fàbrica, que com que tot era Partagàs, tots els importants, era la real fàbrica, i li va posar la Sin Real Fàbrica de Tabacos. I això, vull dir, volia dir, quan es van ficar amb ell, va dir: no, és que Sin Real, perquè jo no tenia un ral quan vaig arribar aquí, no? Però vull dir, era el doble sentit aquest, amb la ironia de que no li havien deixat, doncs...
Perquè veig realment que la teva família és emprenedora, perquè vosaltres a dia d'avui encara ho sou, després ho explicarem, però a mi el que trobo curiós és que l'arròs, si no m'equivoco, és una planta tropical. Com pot ser que es cultivi a Pals si aquí tenim un clima mediterrani?
Sí, és... Nosaltres estem pràcticament al límit del cultiu de la latitud. També es cultiva una mica, diguem-ne, a la zona del Ron, a França, però ja més amunt ja no falten hores de sol per fer-ho. I és per això que el moment de la collita, si heu estat a Pals, és ara. Aquí la collita sempre ve un mes més tard que el Delta de l'Ebre o que València, perquè l'arròs necessita un número d'hores de sol, que, esclar, quan més amunt estem de latitud, menys hores de sol s'acumulen, lògicament. Llavors estem en el límit, però això, en canvi, ens permet donar-hi, ens permet que l'arròs tingui una qualitat superior, no? És a dir, és una mica com l'arròs, com...
Clar, com perquè això t'anava a dir, o sigui, a tot arreu tenim arròs, però quines particularitats no té l'arròs de Pals que no tingui l'arròs d'altres llocs? Una de les coses que ens dius, no?, és la situació on està ubicat, però segur que té altres particularitats, no?
Sí, sobretot degut a la situació, l'arròs permaneix més temps en el camp, i llavors ens dona una maduració millor i pot extreure més aviat amb més intensitat els elements de la terra. Una de les característiques que té és que l'arròs de Pals és més difícil que es passi que un altre arròs, doncs, que hagi estat menys temps a la terra. I en general, doncs, això és conegut a Pals, doncs, des de l'època del segle XVIII o 17...
Sí, bueno, des de sempre, com deies, no? Va haver-hi aquella època que es va perdre, sí. Però quan va tornar a la teva família aquí de Cuba, no? Vau recuperar aquesta tradició. Perquè també l'arròs, abans parlàvem, no?, de diferents plats d'arròs, doncs l'arròs de la cubana o l'arròs negre, que deia jo, però realment hi ha diferents varietats d'arròs, no? A Pals, quines són les que teniu? Quines són, no?, aquelles que són més potents, més bones? Si venim a Pals, què és el que hem de demanar?
A veure, aquí normalment el que més
arròs a la cubana,
més adaptat, perquè
sí,
és, és la classe Bahia. Inclús fins i tot hi havia hagut una varietat que es deia Girona, que ara ja ha desaparegut. És a dir, les varietats cada any en van sortint de noves, no? Es fa aquest, el Bahia, i també es fa un de clàssic, que és el Bomba, que aquest és el millor.
El Bomba és el conegut per tothom, em sembla.
Exacte, el que passa que és molt delicat de cultiu, i llavors ens dona... dona menys rendiment, és, evidentment és molt més car, però per mi també és dels millors el Bomba.
Aquestes sí, et quedaries amb el Bomba, tu, Baltasar, dels dos que em comentaves.
Jo em quedaria amb el Bomba, sí. Sí.
Ho apuntem.
S'han fet altres varietats, com el Carnarol, i s'han fet altres varietats italianes, vull dir, constantment els arrossers, els arrossaires de Pals, tenim una característica, és que estem tots junts amb una associació de defensa vegetal, i amb això ens permet fer una petita investigació, doncs, de noves varietats. Constantment estem provant noves varietats, algunes funcionen, les altres no, però bé, sempre és un tema molt, molt dinàmic.
Perquè em comentes que tu ets productor, i habitualment, no? Bueno, actualment, quants productors sou aquí a Pals?
Bé, ha anat disminuint perquè, a veure, cada vegada, perquè si hi hagi una mica de rendibilitat, doncs es necessita tenir més terra. És clar, el que no tenia bastant terra s'ho ha hagut de deixar en benefici dels que en tenien més, no? Llavors, ara mateix hi haurà uns 15 o 20 productors d'arròs.
La superfície no és gaire... Encara anem mantenint aquesta tradició, no?, aquí al municipi.
Sí, sí, sí. I després, bé, que el tema del Covid s'ha hagut de suspendre, hi ha el tema de la sega i tradicional, com es feia abans.
És que això t'anava a preguntar, aquest any no l'heu pogut fer, entenc, no?, per tota la situació
no,
que estem vivint.
Ha estat una llàstima, ni la plantada clàssica, que és molt maca de veure, ni tampoc la sega tradicional, perquè, en fi, les condicions són les condicions que hi ha, i no s'havia de... No es podia fer, diguéssim.
Evidentment. I ja em deies que ara a l'octubre, no?, si no m'equivoco, principis, és quan es fa la collita, sou el municipi
sí,
que ho fa més tard, no? Com està anant aquest any, la collita d'enguany?
És normal. Si hi ha hagut un clima prou bo, l'arròs necessita sol, perquè són les hores de sol que he parlat abans, i necessita aigua, i de tot això n'hem tingut. Llavors, de moment estem a mitja collita, però és una collita normal. A tota la zona, diguem-ne que, perquè no solament es fa en el municipi de Pals, però el nom de Pals dona nom a l'arròs que es fa fins i tot, doncs, a Bellcaire o a l'Alt Empordà o això. Hi ha unes...
Bueno, és que és el conegut,
mil hectàrees. Sí, sí, sí.
I també d'això... Perquè, Baltasar, tot això també n'heu tret, no? Vull dir, bueno, amb tota la reintroducció de l'arròs de la teva família, el teu besavi, no?, també vau reintroduir un llibre, no?, que va fer Josep Pla,
sí,
que li va dedicar Josep
sí.
Pla fa un parell d'anys, no?, que el vau reeditar, si no m'equivoco.
Sí, sí. El meu besavi va morir ara fa 102 anys, i fa 100 anys vam reeditar un homenot d'en Josep Pla que li va dedicar al meu besavi. El Josep Pla tenia molt d'interès perquè el seu pare, el senyor Antoni Pla, havia estat president de la comunitat de regants del rec de Molí de Pals, i havia tingut molta relació amb el meu besavi. I llavors és tot un tema, és el que ell va dir, la guerra de l'arròs, perquè la reintroducció de l'arròs no va ser gens senzilla, va haver molta oposició, perquè hi havia gent que pensaven que encara portava el paludisme i la malària, i van ser 10 anys de lluites i problemes, però al final es va poder reintroduir l'arròs. I ell li va dedicar aquest homenot, que és un dels 60 homenots que va escriure en Josep Pla.
Sí, és molt especial, la veritat.
Sí, el que passa que, com que conservem fotografies de l'època, la gràcia d'aquesta edició és que hem intercalat tot de fotografies de l'època, tant del besavi com de el senyor Pla, com de les finques com eren en aquella època, i bé, penso que és una edició que ha estat...
Bueno, l'heu redactat i l'heu millorat, no?
Exacte, sí, l'hem il·lustrat.
I com hem pogut escoltar, realment el teu besavi va ser una persona molt important per Pals, però les següents generacions també heu estat molt vinculades al municipi. Tu, per exemple, no, com has seguit amb el negoci familiar? Perquè sé que també per aquí vosaltres sou els que vau fundar, no?, el primer golf de la Costa Brava.
Sí, això va ser una idea del meu pare, el Celci, que també l'any 66, doncs aquí Pals vam tenir un... hi havia hagut un problema, i és que no sé si ho recordeu, perquè deu ser molt més joves, però hi havia les antenes de Radio Liberty.
Ep, jo sí que les recordo. Jo encara ploro de pensar en el dia que van caure.
Sí, bueno, doncs ell, esclar, des del punt de vista de turisme, això feia molt mal efecte. I llavors el meu pare va pensar que per atreure una mica i per millorar el paisatge, si enganxat a les antenes i feia un camp de golf, això doncs compensaria una mica el mal efecte paisatgístic que hi havia, no? I llavors, doncs, hi havia, com que la finca era prou gran, doncs ell va dedicar 50 hectàrees que eren edificables, que si haguessin pogut fer un miler de vivendes, els va dedicar a camp de golf, amb la qual la urbanització que es va fer al voltant va quedar molt més esponjada. I d'altra banda, doncs, el golf que està obert, doncs, tot l'any dona vida a tots els petits hotels que hi ha al voltant.
No, home, clar, fa més de 50 anys, no, que el teniu obert, vull dir que
sí,
ha vingut, bueno, va arribar per quedar-se, igual que l'arròs.
Exacte. I sobretot és això de la desestacionalització de la temporada, que esclar, l'està obert 364 dies l'any, és a dir, està obert sempre excepte el dia de Nadal, doncs fa que doni vida tot l'any en el turisme. I al voltant d'això doncs s'han fet altres instal·lacions turístiques, sí.
Doncs Baltasar, de veritat que moltes gràcies per acompanyar-nos avui, perquè realment ha sigut meravellós poder escoltar la història de la teva família i com realment heu format part de la història del municipi de Pals, perquè li heu donat molta vida i li heu tornat, no, aquesta tradició de l'arròs, li vau tornar aquesta tradició de l'arròs, que jo crec que li dona també, no, molt de turisme i molt de nom.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i fer conèixer una mica aquest racó meravellós que és el poble de Pals i el voltant.
Mar, una pregunta, però tu et dius Mar Coll i a Pals hi havia un senyor il·lustre també relacionat amb l'arròs, que era en Pere Coll i Rigau. No seràs descendent directe, no, o indirecte d'ell, no?
No, ja m'agradaria. Jo sóc de Girona. Abans, quan he dit que tenien un arròs que es deia Girona, he pensat que és especial, perquè realment jo sóc de pro, però no, a Pals no tinc família, que jo sàpiga.
Molt bé, doncs...
D'acord.
Baltasar Parera, Marc Coll, gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, adéu.
Que vagi bé, adéu, molt bon dia. Passen 7 minuts de les 9 del matí. Les coses com siguin, anem passats de temps, però creiem que valia la pena, val la pena sempre descobrir persones que són singulars o que han fet singular aquesta casa nostra. Abans de marxar, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert Aparicio.
La setmana ha començat amb alguns núvols baixos o boira en algun sector del Baix Empordà i un matí fred. Al llarg de les properes hores, el sol anirà guanyant protagonisme, quedant la resta de jornada amb pocs núvols i força sol, i una temperatura màxima de fins a 21 graus. Demà i els propers dies, la temperatura puja, sobretot la mínima, amb un estat de cel més ennuvolat.
Doncs hem començat aquest supermatí amb la mitjana de temperatura que rondava els 7 graus i estem ja amb algunes poblacions del Baix Empordà que freguen els 10 graus, 10 graus i mig. I tornarem demà a les 8 del matí, com sempre, al supermatí amb en Dani Cortés a Ràdio Capital. Que vagi molt bé, gràcies per fer-nos confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Que vagi molt bé, adeu-siau, bon dilluns.